mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim la secció de mots i ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Que avui ens volen parlar del consum, no? Qui és el client ara en la societat de consum?
Bé, des d'una perspectiva lingüística i de comunicació, hem volgut fer un símil amb el que està passant avui en dia a la societat. Avui farem un enfoc més des de fora, no ens centrarem tant en cap patologia en concreta, tot i que hi anirem entrant i sortint. Però sí que és veritat que nosaltres hem observat, i arrel també de la formació que nosaltres també anem fent i d'altres gent doncs, que també anem escoltant, doncs que nosaltres hem vist que avui en dia el client dels productes que es venen ha passat de ser un adult a ser un nen. Uh-huh. I això pot semblar molt inversemblant, però si ens parem a pensar, estem veient una cosa a la televisió, ja no parlo de si fem una televisió a demanda, sinó estem veient una cosa a la televisió, sovint, quan es veuen determinats anuncis, l'adult s'aixeca i se'n va a fer una altra cosa, val? Uh-huh. I això és una cosa que ja fa temps que l'adult ho sol fer. Però què ha passat? Que ara, si ens hi fixem en detall, hi ha molts dels productes que es venen, aquí el client és el nen. Uh-huh. Això pot semblar molt estrany, però sí que és cert que avui en dia, en una casa, qui mana?
Qui mana, el nen o l'adult, no?
Doncs estem veient una mica canvi de rols en aquest sentit, val? Si recordem, quan nosaltres érem petites, nosaltres volíem una cosa i sovint ens deien, doncs ara no pot ser, o t'has d'esperar a que el pare cobri, uh-huh, perquè en aquest moment no ens va bé. I nosaltres callàvem, ho enteníem, i aquí s'acabava el problema, t'havies d'esperar. Uh-huh. Ara no. Ara està passant que el nen veu una cosa, vull això, i és que immediatament ja el pare fa un clic a l'ordinador, ho compra, i els dos o tres dies el nen ho té a casa. D'acord? Uh-huh.
Llavors ens estem trobant en què hem estat fent una mica d'investigació i exploració i buscant informació en el que hi ha productes que estan pensats per nens quan, mm-hmm, són per adults. Per exemple, l'skincare, que s'ha posat molt de moda avui en dia, que és això de les màscares aquestes per estirar la pell, mm-hmm, i aquestes històries que amb una certa edat doncs, pot tenir la seva gràcia, fins i tot pot ser un joc, però que està pensat, algunes d'elles, hi ha productes que posa a partir dels 3 anys. Un nen de 3 anys no necessita treure's les arrugues de la pell. En canvi, ho demanen. Clar, hauríem de fer l'exercici al revés, de pensar, i com pot ser que aquest producte estigui a la venda? Doncs perquè hi ha algú que el compra.
Mm-hmm. Que en aquest cas no és el nen qui ho compra. El nen ho demana, ho compren els pares. Sí? Mm-hmm. En això dels productes, nosaltres com a logopedes també volíem explicar l'ús de la terminologia. Val? Un nen pot veure que hi ha un producte de skincare i en l'anunci que li apareix al mòbil o a la tauleta o allà on ho estic mirant, surt una nena o un nen moníssim que li posen la mascareta i parla d'un skincare. El nen, amb edats de 3-4 anys, no té ni idea de què és un skincare. Mm-hmm. Val? Perquè el seu nivell de llenguatge no està prou desenvolupat i molt menys en anglès, perquè estem fent servir paraules d'altres llengües, d'acord? Ell veu una imatge, uh-huh, i això amb ell li agrada, o amb ella, i ho demana. El problema és quan al darrere hi ha uns pares que li fan cas i li compren.
Uh-huh. Uh-huh. Perquè realment allò aquell nen no ho necessita. Però estem parlant de l'skincare, però podríem passar al mòbil, per exemple, que ja n'hem parlat en altres ocasions. És a dir, un nen de 8, 9, 10, 15 anys no necessita el mòbil. Uh-huh. Un de 15 pot ser que el necessiti per un tema de comunicació, perquè pot anar sol, anar, tornar... I de fet ara... sembla, no? En aquesta setmana sembla doncs, que es posarà una llei en la que els nens no podran tenir xarxes, que bueno, feta la llei, feta la trampa. Mm-hmm. Nosaltres aquí ens estem qüestionant, i ha sigut arrel d'això que hem anat estirant una mica, no? Fins a quin punt, també el tema de la prohibició, que això sonaria per un altre debat, si és la manera. El que sí que nosaltres veiem és que la societat està funcionant d'aquesta manera, mm-hmm, i que l'economia té una certa responsabilitat també envers el producte que s'està venent, perquè la personeta que ho està rebent no té l'abstracció, la capacitat d'abstracció, perquè, si ho recordem, llenguatge i pensament van de la mà, s'alimenten, a mesura que jo vaig adquirint llenguatge i li vaig donant sentit, forma part del meu pensament i configura la meva forma de pensar i d'accedir al món, doncs ens estem adonant de que s'està utilitzant des d'un punt de vista comercial, però que la responsabilitat, en el fons, tampoc és tant de l'empresa, perquè si l'adult, que és el suposat comprador als nostres fills, fóssim suficientment intel·ligents i allò no ho compréssim, o més que intel·ligents, en diré conscients, val? El producte s'acabaria. Ja no valdrien ni skincares ni iPhones amb dibuixets perquè els nens els acabin comprant o els acabin demanant. També sabem que hi ha estudis en els que s'està veient que si un nen està molt poc exposat, per exemple, a la televisió o a les xarxes, no hi està, i el deixen una tarda, val? Sencera, veient, consumint productes d'aquest estil, quan surt després al carrer, el seu comportament no és el mateix que tenia.
Ah, carai.
És a dir, comença a fer rebequeries o demandes de coses que dius, però si fins ara no ho havia fet mai, no? Clar, aquí tenim una responsabilitat molt gran, perquè tot i que la societat ha anat canviant, i això és una, no té aturador, i no és dolent en si que la societat canviï, sí que tenim una gran responsabilitat en fer-ho diferent de com ho estem fent.
Ha arribat un punt que nosaltres, clar, veient de, diferents famílies, diferents maneres de fer amb casos que ens venen a consulta, ens n'estem adonant que hi ha com una certa por per part dels pares, por entre cometes, però podria ser la paraula que millor ho defineixi, o respecte, en dir que no als nens. És a dir, no es tracta només, segons el nostre punt de vista, de dir un no, que quan érem petites nosaltres era un no i s'ha acabat, sinó l'acompanyament, l'explicació, el poder fer entendre aquest nen el per què no. Val? S'ha deixat de banda una mica la responsabilitat, en aquest sentit, del que seria el que és l'educació de tota la vida. Val?
Creieu que s'ha perdut autoritat?
Sí, s'ha perdut autoritat, s'ha perdut autoritat. El que passa que s'està veient que també, en certa manera, aquests pares també estan immersos en aquest tipus de continguts, val? I ha arribat un punt que dir-li que no al nen és com, d'alguna manera, competir amb l'altre, perquè ara aquell ho tindrà, el meu no, llavors anirà al col·le i li diran, i el meu es sentirà malament, i vindrà a casa plorant, i aquest tipus de situacions els està desbordant els pares.
Es vol evitar la frustració.
Sí.
No?
Sí. Sí. Sí.
Sí. Els pares estan com intentant, entraríem en un altre dels programes que ja vam parlar fa un temps, de la sobreprotecció. És a dir, és com que ara intentem evitar en qualsevol preu que el nostre fill no tingui el mateix que els altres. I parlem de tenir, sobretot. No tingui o no funcioni de la mateixa manera. Llavors, és veritat que aquesta societat ens està portant cap a una societat que és molt consumista. En el fons, la responsabilitat de consumir o no consumir és nostra, perquè el producte està molt bé que estigui al mercat i que està molt bé que el puguem fer servir si ens fa falta, si el necessitem, si és adequat, si és un bon moment, si és l'edat que toca, que aquesta és l'altra, però hi ha molt poc filtre, com diu l'Elisabet, per aquesta por, en part. I també ens passa que hi ha tanta poca habilitat per resoldre situacions senzilles que ens trobem en situacions com que es va produir l'apagada i després, per exemple, aquell dia que ens vam quedar sense llum, hi havia gent que li va agafar com una mena d'estrès absolut perquè, i què farem de sopar? Pues no ho sé. O el meu fill cau i s'ha fet un pelat al genoll i ara què? No? Pues posarem mercromina, el rentarem i posarem mercromina. O és que si s'enfila es trencarà un braç. És a dir, estem en una societat que està anant molt de pressa, en la que ens estan venent tot el que volen, perquè és la seva feina, però que nosaltres ho comprem tot. I després, el més bàsic, hem oblidat com es fa. No?
Sí, de fet, Jo això a vegades ho penso. Quan nosaltres érem petits i petites, anàvem al parc i tots anàvem amb els genolls i els colzes pelats. Sí o no?
Sí, tant.
Passava, anàvem amb ferides, amb rascades, i no passava res, perquè o t'ho bufaves, posaves una mica d'aigua i a seguir jugant al parc, val? Ara ha arribat un punt que és que els parcs al terra és acolxat, perquè si el nen cau del gronxador, que no es faci mal. Que si un mestre renya el nen perquè aquell dia no ha portat els deures, i el nen ve a casa i ho explica, és que el pare va a l'escola o la mare i es bronca el mestre. Mm-hmm. Mm? Per tant, per una banda, estem sobreprotegint molt, molt, molt els nens, però per una altra banda, els estem oferint coses que per l'edat no els toca ni de lluny.
Doncs estem agafant, estem retallant la infantesa, entrant molt aviat a l'adolescència sense les eines, mm-hmm. sense haver fet una bona infantesa, i després ens estem perpètuament a l'adolescència sense entrar mai a l'adultesa. Llavors mm-hmm. tenim uns pares, que és el que trobem a la consulta, no dic que tothom sigui així,
No.
Però ens trobem amb uns pares que no són adults, amb uns fills que són adolescents. És a dir, és com si estiguessin de col·legues... Mm-hmm. Però, en canvi, i això ho està portant la societat. Clar, dius, fins a quin punt hauríem de tornar enrere a pensar com s'educava abans? Potser no, però potser hauríem de ser prou conscients de que hem de ser nosaltres, com a pares, com a adults responsables dels menors, de deixar que tinguin infantesa, i per tant infantesa vull dir que juguin, que es pelin, que saltin, que es barallin, que es responsabilitzin, sí? Que es discuteixin, que es frustrin, perquè puguin passar a una adolescència amb més responsabilitat.
El problema també és que estan havent-hi pares que tenen nens força joves i el seu grau de maduresa en quant a raonament i llenguatge, que és el que nosaltres treballem sobretot, és molt bàsic, molt bàsic.
Mm-hmm. Llavors,
pares. Llavors, clar, tu intentes explicar-los com haurien d'actuar, com se'ls hauria d'explicar als nens les coses perquè ells ho puguin entendre al seu nivell i puguin actuar diferent i tinguin més eines per resoldre doncs, els petits conflictes que els sorgeixen al dia a dia, però aquests pares, el grau de maduresa lingüística, diguéssim, i de raonament és molt bàsic, també.
Mm-hmm. Llavors, com podem explicar als nostres fills si no tenim nosaltres tampoc les eines?
Exacte. Aquest és el tema en què nosaltres pensem que s'ha de passar per una educació i una consciència del que està passant. Mm-hmm. Jo crec que com a adults, per sort, també tenim pares que quan nosaltres els hi fem prendre consciència amb evidències, amb exemples molt clars de com funcionen ells, per sort en tenim un grup, no diré nombrós, però potser sí el 50%, que fan un petit clic, no? Uh-huh. I que entenen que allò, que ho han comprat perquè, a nivell comprat, metafòricament, no? Perquè la societat els hi ha portat aquesta voràgina, que ho han de frenar. Uh-huh. Val? Que nosaltres ho hem de poder frenar i donar a les dosis adequades, que això donarà, crec jo, per un altre programa, si vols.
Doncs, Iolanda, Esther, moltes gràcies. Elisabet. Perdó. Moltes gràcies per fer-nos aquesta reflexió, no? Que a vegades som com xaiets que avancem a la societat sense adonar-nos de què està passant i anem dient que sí a tot, i potser una mica de sentit crític ens falta per posar fre, no? Com deies, Iolanda. I ens emplacem això, a seguir estirant aquest fil en el proper programa.
Fantàstic, gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.